Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs anem directes a la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, bon divendres. Avui ens espera un dia pràcticament del tot assolellat. No serà fins al vespre, que es començarà a tapar una mica. Vent del sud, que bufa amb intensitat, i temperatures entre els 4 i els 21 graus. El cap de setmana serà força tranquil i molt assolellat. Només esperem nuvolositat intensa a la tarda i nit de dissabte, ja que ens creua un nou front, del que no n'esperem precipitacions aquí a l'Empordà.
Bon dia.
Bon dia, Miquel.
Doncs gràcies. Bon dia, Toni, i bon dia, Sílvia. Tothom molt llançat avui aquest matí. Trobo, per ser divendres i per ser les 8, trobo molta energia. En qualsevol cas, anem als titulars.
El Baix Empordà també es mobilitza per la vaga feminista. Aquest dijous a la tarda hi ha hagut manifestacions a la Bisbal i Palamós. S'afegien els actes i manifestos que s'han viscut al llarg del dia en altres municipis de la comarca.
El llop atropellat a Mont-ras era adult i presentava politraumatismes a tot el cos, segons la necròpsia realitzada per tècnics de la Generalitat. L'origen exacte de l'animal es podrà determinar un cop facin l'anàlisi de mostres de pèl i múscul.
Torroella de Montgrí, l'Estartit i les Illes Medes són la segona millor destinació sostenible del món en categoria de terra. El guardó l'han recollit a la gala dels premis que atorga Green Destination. L'any passat ja va situar el municipi entre les 100 millors.
La dona indiana serà la temàtica de la 15a edició de la Fira d'Indians de Begur durant el setembre de 2018, segons ha avançat a les xarxes socials. La decisió s'ha pres perquè no s'havia parlat mai de la dona indiana de forma temàtica.
Elaboraran un mapa de prevenció de riscos geològics a les zones de Palamós, Palafrugell, l'Estartit i l'Escala. És un document on es representa la perillositat geològica del territori a escala 1-25.000.
Fa 100 anys del primer apunt del quadern gris de Josep Pla. Des d'avui, coincidint amb el 121è aniversari de l'escriptor de Palafrugell, el quadern gris es pot llegir online amb una anotació cada dia, com si fos un bloc.
I avui, en aquesta edició del Supermatí que ara comença, entrevistarem el director del Festival de Cap Roig, en Juli Guiu, i també anirem fins a l'escola als Estanys de Platja d'Aro, perquè dos grups d'aquest centre competiran a la final estatal de la First Lego League. Serà al llarg d'aquest Supermatí que ara comença, 8 i 3 minuts. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Doncs anem a parlar del 8 de març. El Baix Empordà es va mobilitzar ahir també durant aquesta jornada de vaga feminista. El Baix Empordà, es dèiem, es va mobilitzar ahir per aquesta jornada 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i va haver manifestacions a la Bisbal i a Palamós, també a Sant Feliu de Guíxols, i s'afegien els actes i manifestacions que s'han viscut al llarg del dia en d'altres municipis de la comarca, David.
I així és com avançava la manifestació a Sant Feliu de Guíxols, que va començar a la plaça Llibertat i va arribar fins a l'Ajuntament al migdia. A la tarda van tenir lloc les marxes a la Bisbal i Palamós. Cap al migdia, a Palafrugell i a Torroella van llegir un manifest davant dels ajuntaments. També a Platja d'Aro, on van fer un recorregut per l'avinguda principal fins a arribar cap al centre cívic. Van fer una crida per anar amb eines de treball i davantals per denunciar la discriminació de les dones.
La reivindicació feminista va inundar el carrer en una jornada històrica. Alba Legide, bon dia.
Bon dia.
Catalunya i Espanya encapçalen el seguiment de la vaga global del 8M i van viure manifestacions massives, Alba.
Els carrers de les principals ciutats d'Espanya es van vestir de lila per reivindicar la igualtat de les dones. Manifestacions contra la discriminació van recórrer Madrid, Barcelona, València, Saragossa o Bilbao. per reclamar que s'acabi la bretxa salarial, que es posi fi a la violència masclista i que la corresponsabilitat en les llars es faci realitat. Aquestes marxes han estat el colofó d'una jornada de vaga feminista que, segons els sindicats, han secundat 6 milions de treballadors.
Gràcies, Alba Elegide. Podeu trobar una galeria amb imatges de la jornada històrica del 8M, en aquest cas al Baix Empordà, al nostre portal de notícies radiocapital.cat. I aquest mes de febrer, la qualitat, la quantitat, millor dit, d'aigua del riu Ter, que s'ha derivat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, ha assolit un mínim històric. En total han anat a la potabilitzadora de Cardedeu 8,3 hectòmetres cúbics. Això suposa uns 3,4 metres cúbics per segon de mitjana. Habitualment la xifra és de 5, per cert. Els motius que aporta la Generalitat són que les plantes desalinitzadores es troben a un nivell de producció molt elevat i que ja s'ha intensificat l'extracció d'aigua subterrània de la conca del Llobregat. Però volem saber, i per això saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem saber, dèiem, quins altres motius es dona per justificar o per explicar que s'han reduït els metres d'aigua que es desplacen cap a l'àrea de Barcelona, Dani.
Doncs també apunten com a causa el fet que hem viscut un febrer plujós i tot això ha tingut una conseqüència. Els embassaments del riu que desemboca al Baix Empordà han augmentat el seu volum de reserves. Actualment estan al 53%, quan a principis de febrer es situaven al 44% de reserves. Això, segons l'Agència Catalana de l'Aigua i en compliment amb els acords de la taula del Ter, es produeix perquè en els darrers mesos s'ha avançat duent a terme un primer avantprojecte per ampliar la desalinitzadora de Tordera o s'ha finalitzat la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter, per exemple.
Doncs gràcies per aquesta explicació, Dani. Més notícies. Representar la perillositat geològica del territori és l'objectiu del mapa per la prevenció de riscos geològics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. L'organisme el va desenvolupant persones i ara ha tret a licitació els treballs per elaborar el mapa de 5 noves àrees, entre les quals dues zones del Baix Empordà, Toni Celles.
Són les zones que l'Institut Cartogràfic de Catalunya anomena Baix Empordà Centre i Baix Empordà Nord. La primera comprèn Palamós i Calella de Palafrugell, mentre que la Nord va de Palafrugell a l'Escala, passant per l'Estartit i Cala Montgó. Els treballs, que també inclouen les zones Anoia, Vallès Occidental, Berguedà i la Selva Osona, estan pressupostats en uns 200.000 euros. El mapa per a la prevenció de riscos geològics és un document on es representa la perillositat geològica del territori a escala 1-25.000. El territori es divideix en zones i a cadascuna d'elles s'hi indiquen 5 tipus de riscos. Són els despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, allaus i esfondraments. De cadascun d'ells es marca també el grau de perillositat, que pot ser baixa, mitjana o alta. Aquest mapa és una eina de suport a la planificació del territori. El contracte, que surt a licitació, s'allargarà fins a finals d'any, quan els treballs de cartografia hauran d'estar enllestits. Per elaborar el mapa se segueix un procés en diferents etapes. Consta de la recopilació i l'estudi de documentació històrica, l'anàlisi i la interpretació de fotografies aèries de vols antics i recents, el reconeixement de camp i enquestes realitzades a la població.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Són les 8 del matí, 9 minuts, tenim més notícies. Torroella de Montgrí, l'Estartit i les Illes Medes són la segona millor destinació sostenible del món en la categoria de terra. El guardó es va recollir aquest dimecres a la gala dels premis World's Best Sustainable Destinations a Berlín. És un premi que atorga Green Destination, David.
Sí, la Green Destination, que de fet és una organització que l'any passat ja va seleccionar el municipi com una de les 100 millors destinacions sostenibles del 2017. Aquests premis distingeixen i posen en valor les 10 millors destinacions mundials que lideren el camí cap a la qualitat, l'atractivitat i la sostenibilitat del turisme. Els guanyadors del premi són exemples de les millors pràctiques a l'hora d'implicar a les seves comunitats locals en el turisme i evitar problemes de sobrefreqüentació, com s'ha vist en molts llocs que són emblemàtics i fràgils.
Gràcies, David. I per la següent notícia que us hem d'explicar... li hem de posar banda sonora pròpia. La dona indiana serà la temàtica de la 15a edició de la Fira d'Indians de Begur durant el setembre del 2018, Gerard Escaig.
La notícia l'ha fet pública al compte de Twitter de l'Oficina de Turisme del municipi Begur és autèntic. La decisió de la temàtica ha estat escollida perquè no s'havia parlat mai de la dona indiana, segons ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat.
S'ha parlat sempre dels indians, però mai s'ha parlat de les dones que potser van anar a Cuba i després van tornar, que en van ser poques. Però també ha parlat de la dona com es parlava a l'època, la dona de... Si el marit marxava, què passava a la dona d'aquests indians mentre estava aquí, o què passava quan l'altre tornava?
El regidor de Turisme també ha explicat que les dates per a la propera edició ja estan tancades.
Les dates de la propera edició serà divendres, ja té un mes, 7-8-9 de setembre.
Les novetats per la 15a edició de la Fira d'Indians de Begur seran per consolidar les activitats impulsades durant l'edició passada. Fa 3 anys que es fan canvis durant la fira, com l'ampliació d'esdeveniments i separar les diferents actuacions en diferents llocs del municipi. Eugeni Pibernat, regidor de Turisme de Begur.
L'any passat va ser separar diferents escenaris amb diferents tipus d'actuacions de cada escenari, i l'any passat va anar molt bé. El que farem serà consolidar diferents tipus d'actuacions de cada escenari, diferents tipus d'activitats a cada lloc de Begur.
Juntament amb l'anunci s'ha publicat un vídeo resum de la 14a Fira d'Indians. La passada edició va estar centrada en els oficis del col·lectiu.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i 13 minuts. Tenim més notícies al supermatí d'avui. Josep Pla va marcar el 8 de març del 1918 com el dia del primer apunt del quadern gris. La data coincidia amb el seu 21è aniversari, però l'apunt no va ser escrit fins que van passar uns quants mesos, Gerard.
8 de març de 1918. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. El meu germà és un gran aficionat a jugar a futbol, malgrat haver-s'hi trencat un braç i una cama. El veig purament a les hores de repàs. Ell fa la seva vida. Jo vaig tirant. No enyoro pas Barcelona, i menys la universitat. La vida de poble, amb els amics que hi tinc, m'agrada.
Doncs aquest és un fragment d'aquest primer quadern gris que, com us explicàvem, va escriure Josep Pla per primera vegada el 1918. El quadern gris es va escriure entre el 13 d'octubre del 1918 i el 25 de maig del 1919. Aquesta acció va permetre a l'empordanès fer un dietari, però més aviat de ficció. La raó és que les explicacions no acaben de quadrar amb les seves experiències reals. A partir d'aquest dijous, coincidint amb el centenari del primer apunt, el quadern gris es podrà llegir online. Diàriament es publicarà com si fos un blog, l'anotació corresponent que Josep Pla va escriure fa 100 anys. La publicació online és una iniciativa de l'associació Xarxa de Mots i es publicarà la versió restaurada pel professor Narcís Garolera. Per aquells més interessats es podrà rebre el quadern gris en format newsletter, també per via de correu electrònic. I tècnics de la Generalitat de Catalunya han practicat la necròpsia al llop trobat mort fa una setmana a la carretera C31 a Mont-ras. Han pogut confirmar que es tracta d'un canis lupus d'almenys 5 anys d'edat. Canis, millor dit, més que canis. Canis lupus de 5 anys d'edat, dèiem. L'animal es va trobar mort el dia 27 de febrer a la carretera que passa pel Baix Empordà i la necròpsia ha confirmat que la causa de la mort immediata va ser un fort impacte produït per un cotxe de nit.
Segons l'informe, l'animal presentava politraumatismes a tot el cos. El seu origen exacte es podrà determinar després d'analitzar les mostres de pèl i múscul que se li han extret. Tot apunta, però, que és franco-italià. Per la petjada, la Generalitat descarta que provingui del Solsonès. Tampoc és del Ripollès, perquè es va detectar a França dies anteriors a l'atropellament.
Gràcies, Dani. I la Generalitat de Catalunya no té en marxa cap programa per reintroduir el llop, però alguns exemplars entren de tant en tant dins del territori català.
Des que l'any 2000 es va detectar de nou la presència puntual d'aquest animal salvatge a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa per seguir-los i mesures per compensar els danys que puguin causar. L'objectiu és compaginar l'existència de la fauna salvatge amb l'activitat ramadera.
Doncs d'aquesta manera s'acaba el temps de la informació al supermatí d'avui. I obrim el temps dedicat a la informació esportiva. Aquest cap de setmana, som a les portes d'un cap de setmana i per tant hem de fer una prèvia. Aquest cap de setmana hi ha uns quants plats forts. En futbol, el Palamós se la juga contra l'Horta. Els de Pitu Batlle necessiten guanyar per allunyar-se del Granollers, que ocupa una posició de descens i té els mateixos punts que l'equip de Gà, Pedro Ruiz.
El final de Lliga s'apropa i els moments decisius estan més a prop que mai. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, el Palamós encararà una nova final per evitar el descens a Primera Catalana a casa contra l'Hort. El de Gà vol convertir el Municipal en un autèntic furti per garantir la permanència de categoria. L'equip que dirigeix Pitu Batlle és 17è amb 24 punts, la mateixa quantitat que ostenta el Granollers, qui ocupa provisionalment una de les places del Pou a Primera Catalana. Els groc i blaus s'han conjurat per sumar de 3 en 3. Fins ara, els palamosins acumulen 7 jornades sense conèixer la derrota, però 6 són empats i només un maig es va materialitzar en forma de 3 punts. La situació de l'immediat perseguidor obliga els baixempordanesos a pensar només a guanyar. D'altra banda, l'Horta és 12è amb 36 punts. En les darreres 4 jornades ha sumat 3 derrotes i un empat.
I continuem amb el futbol. La Unió Esportiva Estartidenca rebrà aquest dissabte, dia 11 de març, a les 12, al Sant Gabriel, al Camp Municipal d'Esports de l'Estartit, en la jornada número 22 de Preferent Catalana Femenina, Alba Cabrera.
El Palafrugell intentarà refer-se...
Bé, aquesta no és la crònica que teníem prevista, ara sí, Alba.
Les estartidenques arriben a aquest partit a casa encadenant ja 9 jornades consecutives sense conèixer la victòria, 2 mesos sense guanyar. Dissabte, les noies de l'Estartit, novenes a la classificació, s'enfronten al Sant Gabriel, 600 classificades, però només a 3 punts més que les locals. Dissabte, a les 12, Unió Esportiva a l'Estartit, Sant Gabriel.
I parlem ara d'hoquei, perquè l'Hoquei Lliga va tornar el cap de setmana passat després d'haver estat aturada durant 3 setmanes i el Palafrugell s'enfronta aquest dissabte a l'equip d'Igualada.
El Palafrugell intentarà refer-se de la derrota de l'anterior jornada davant el Lloret després de l'aturada i intentarà fer-ho demà davant l'Igualada. La realitat veritat és que el Palafrugell té difícil aconseguir disputar un segon any a la màxima categoria perquè és el penúltim de la competició en quinzena posició. Tot i que té 11 punts, els mateixos punts que el seu rival més pròxim, l'Arenys de Munt, sortir de la zona de descens suposaria sumar 10 punts com a mínim, ja que la 13a plaça de la salvació l'ocupa de moment el Club Patí Vic amb 21 punts. Aquest cap de setmana i la resta de partits que queden de l'Hockey Lliga, el Palafrugell ha d'aspirar a guanyar els màxims enfrontaments possibles per intentar salvar-se o, si més no, donar una imatge que concordi amb la qualitat de l'equip que aquesta temporada de debut li està costant demostrar.
I per acabar de repassar els partits que jugaran aquest cap de setmana, parlem de rugbi. Els Senglars de Torroella reben aquest mateix cap de setmana el Buc B, actual coer de la Lliga, amb només una victòria en tot el que porten de temporada.
Després de la derrota a Terrassa la jornada passada, guanyar a casa podria permetre als Senglars recuperar la tercera posició i abandonar la cinquena, depenent del que facin els seus rivals més directes. El Mataró, que és quart amb un punt més que els torruagencs, i el Sabadell, que és tercer amb només 2 punts més. Veurem què fan els Senglars diumenge 11 de març a 1:15 a Torroella en la 9a jornada de Primera Catalana de Rugbi, una competició molt igualada i on els Senglars encara tenen opcions de classificar-se pels play-offs.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Us ho hem avançat al començar el programa. Avui parlem amb en Lluís Planes, que és professor de l'escola és professor de robòtica de l'escola Els Estanys de Platja d'Aro, i és que dos equips d'aquesta escola participaran aquest cap de setmana a la final de la First Lego League, que tindrà lloc a Logroño. Són els equips anomenats a Robot Nano i a Robot Infinity, David Parreño.
L'equip a Robot Infinity va obtenir el primer lloc en el joc de robot i el segon premi al guanyador en el torneig de la First Lego League de Vic. També l'equip a Robot Nano va participar en el torneig de Girona, on va ser el guanyador absolut del matí, obtenint una plaça per la gran final de la First Lego League Hydrodynamics.
Doncs just en aquest moment saludem aquest professor, en Lluís Planes. Senyor Planes, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, escolti, vostès se'n van a una final a Logroño, eh?
Sí, sí, és així. Doncs... Tenim dues places, dos equips de l'escola s'han classificat per anar a la final estatal que es fa a Logroño.
Escolti, expliqui'ns una mica què és això de la First Lego League.
Bueno, la First Lego League és una competició de robòtica. Aquí des de l'escola ho estem apostant molt. Ho treballem en horari escolar, també en extraescolars. Llavors hi ha uns equips, hi ha una taula de competició i és a veure qui aconsegueix més punts. Llavors també s'ha de preparar un projecte científic i preparar uns valors. I tot això és la First Lego League.
Quan parlem de First Lego, això de Lego fa referència al Lego, a les peces,
sí,
de Lego.
Sí, sí.
És a dir, vostès estan construint robots amb fitxes de Lego, per entendre'ns.
Això mateix. Són peces de Lego, el que passa és que incorporem motors Lego també, i sensors. Llavors, amb aquests motors i sensors ens movem per la taula, sabem on som i actuem segons el que troben.
Quines són les edats dels nens i nenes que hi participen?
Bueno, és de 10 a 16 anys, la First Lego League. Nosaltres tenim dos equips, el de petits, que fan 5è, 6è i 1er d'ESO, i llavors tenim els més grans, que fan 3er, tercer i quart.
Escolti, ahir era el Dia Internacional de les Dones i es parlava molt de paritat, i allò en tertúlies i en comentaris es parlava de l'accés de les dones o de les ganes de les dones a participar en activitats de tipus més científic o tècnic. Hi ha nenes... Com anem de paritat en el terreny de la robòtica, encara que sigui en edats tan, tan petites?
Bé, de paritat no en tenim. Més aviat tenim més nenes que nens.
Més nenes que nens, eh?
Sí, sí, sí. Als nens els agrada molt, però s'encansen una mica més quan s'hi han de posar allà fort. En canvi, les nenes són molt més constants i llavors els equips solen tenir més nenes que nens.
Escolti, no sé si té alguna nena o algun nen aquí al costat amb qui puguem parlar.
Sí, tinc nenes i nens.
Doncs el que vostè consideri o la que vostè consideri que ens pot explicar millor què faran.
Doncs li passo una nena.
Molt bé, gràcies.
Hola.
Hola, bon dia. Com et dius?
Laura,
i escolta, tu quants anys tens?
15.
Ah, bueno, home, pensava que eres més jove encara. Escolta, felicitats per l'accés a aquesta final que aneu a fer a Logronyo.
Ja, moltes gràcies.
Que estàs nerviosa?
Bueno, ara una mica, perquè encara estem preparant-ho tot, però bueno.
Laura, quin és el projecte amb el qual heu arribat fins a aquesta final? Què és el que heu preparat o dissenyat per arribar a la final? I no sé si és el mateix projecte que us emportareu a la final o no, o en feu un altre diferent?
No, és el mateix, i ens han donat un tema que és sobre l'aigua, i llavors ho hem de solucionar. I llavors nosaltres l'extraiem de l'aigua i la reaprofitem per la cisterna del vàter.
Val, a veure, explica'm bé això. O sigui, us donen un tema que és l'aigua i explica'm què és el que heu fet, allò amb una mica més de detall. Què heu dissenyat?
Doncs un aparell que extreu l'aigua de l'aire i la reaprofitem.
Extreu l'aigua de l'aire?
Sí.
I com es fa això?
Primer passa per un ventilador, després la condensem i ja.
Bueno, perdona, tu ho expliques així com si fos una cosa molt fàcil i a mi em sembla una cosa molt complicada, perquè a més tot això ho munteu amb fitxes de Lego, no?
No, les fitxes de Lego són només pel robot. O sigui, a la competició hi ha dues parts, que és el joc de la taula,
val,
i després el projecte científic.
Val.
Llavors amb el projecte és com el condensador normal de casa, però en versió millorada, perquè aquest reaprofita l'aigua i a més no fa que quedi tan sec l'ambient.
Vale. Escolta, i creus que teniu possibilitats de guanyar o què?
Bueno, entren molts pocs, però no sé, tenim possibilitats.
I escolta, vaja, fa un moment li preguntava a en Lluís, el teu professor, eh? Dic, fa un moment li preguntava si éreu més nenes que nens. M'ha dit que sou més nenes o més noies que nens hi ha aquí, eh?
Sí.
Què és el que t'agrada tu de la robòtica i de la tecnologia? Potser que et permet fer invents, eh? Et permet inventar coses.
Sí, solucionar problemes de la vida real.
I tu tens clar que t'agradaria dedicar-t'hi professionalment quan entris al món de la feina, del mercat laboral?
Sí, perquè després es pot aplicar moltes vegades al treball o a la feina, i llavors...
Què vols ser tu quan siguis... Bé, aquesta pregunta és molt de persona gran, eh? Però tu què vols ser quan siguis gran?
No sé, algú de tecnologia o medicina o algo així, que combini les dues coses.
Però escolta, bueno, medicina no ho sé, però tecnologia ja saps que fan falta moltes matemàtiques, eh? I molta física. Sí. T'agrada tu les mates i la física?
Sí, ara ja estem practicant amb això.
Ah, molt bé. Doncs escolta, Laura, moltes gràcies per explicar-nos, vaja, per explicar-nos, i que vagi molt bé a La Rioja, eh? Aquest cap de setmana.
Gràcies.
Escolta, trasllada el nostre ànim a tots els teus companys i no estigueu nerviosos, que total, si heu arribat fins aquí, només és un pas més, un petit pas més.
Voleu parlar amb un de l'altre equip?
Sí, home, volem parlar amb un de l'altre equip, sí, home, i tant. Vinga.
Vale, doncs. Gràcies.
A tu, bon dia.
Bon dia.
Estem esperant parlar amb algú de l'altre equip.
Hola.
Hola, bon dia, com et dius tu?
Biel,
i tu quants anys tens, Biel?
11.
Tu ets el de l'equip que fa robots amb peces de Lego, eh? Val. Que estàs nerviós?
Una mica.
Que, quin robot heu dissenyat?
Bueno, hem fet un robot que, per, que l'hem fet petit, però perquè pogués passar per joves tres de la taula, i també que pogués fer segons quins moviments rotatoris d'obrada a l'abast per fer unes missions indicades.
Unes missions indicades? Missions de quin tipus?
Bueno, hi ha unes missions a, al lloc del robot, que és la taula on es fan les participacions, que tu et donen com 18 reptes i tu has d'intentar fer els màxims possibles en, el, en 2 minuts i mig.
Carai, que és un robot que és com una espècie de, que té rodes i motors i coses d'aquestes, eh?
Sí.
Escolta, que estàs nerviós per parlar per la ràdio?
Sí.
Doncs deixem que et digui una cosa. Tu tens 11 anys, has dit que tens, i jo en tinc 40. Saps què passa? Que a mi em sembla que té molt més mèrit que amb 11 anys tu dissenyis un robot que no pas que amb 40 jo parli per la ràdio. O sigui que jo crec que estic més nerviós jo per parlar amb tu que tu per parlar amb mi. Què et sembla? S'ha posat nerviós del tot. Escolta, Biel... I tu què vols ser quan siguis gran? A tu t'agradaria dedicar-te a això de la ciència?
Sí.
I tens alguna idea d'algun robot que t'agradaria molt fer?
No.
Encara no, eh? Molt bé. Doncs, Biel, molts ànims i que vagi molt bé aquest cap de setmana a La Rioja i no sé si em pots passar una altra vegada en Lluís, el teu professor.
Sí, gràcies.
A tu. Lluís Planes, recordem, estem parlant amb en Lluís, que és professor de robòtica de l'escola Els Estanys de Platja d'Aro. Lluís, els tenim una mica nerviosos, eh?
És normal, en Bian, que és la primera vegada que surten a competir fora i, esclar, es posen nerviosos.
Clar, jo li deia en Biel, segurament estic més nerviós jo per parlar amb un nen que amb 11 anys ha dissenyat un robot que no pas ell per parlar amb un senyor de 40 anys que parla per la ràdio. Vull dir que probablement té més mèrit això que fa ell que això que faig jo.
Bueno, tot té el seu, hi ha d'haver gent per tot. A tu te costa molt poc parlar per la ràdio i a ell li costa molt. I segurament et poses davant d'un robot i potser ell es mou millor.
No, i sobretot si és amb peces d'aquestes de Lego, que vaja, jo no sabia que es dissenyaven robots amb peces de Lego. Lluís, que vagi molt bé i que hi hagi molta sort aquest cap de setmana a La Rioja.
Moltes gràcies.
Doncs, escolta, molts ànims i vaja, en tornarem a parlar perquè visto lo visto, la cosa de la robòtica que ja s'implementa a les escoles, bé, anava a dir, serà el futur el futur laboral de molta gent, però vaja, jo crec que ja és més una qüestió de present que de futur, ja.
Sí, aquí a l'Empordà, doncs, tant al Baix Empordà com al Gironès, aquí a les comarques de Girona, s'està apostant molt a la robòtica dins de l'horari escolar, en escola. Nosaltres som una escola pública, de primària, i tenim la robòtica com una peça important per treballar.
Ostres, m'estava pensant, seria molt positiu que s'acabés implementant i que a llarg termini a casa nostra, més enllà del sector econòmic del turisme, que és molt potent, evidentment, es desenvolupés algun sector relacionat amb la tecnologia i amb la robòtica, ja que sembla que tenim nanos que tenen ganes de dedicar-s'hi. Ja sé que això són figues d'un altre paner ara, però,
és el futur,
no estaria
futur.
Gens malament. Lluís, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia i sort. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. I aquesta és la música amb la que habitualment repassem la informació general en format més breu. Un parell de punts per l'actualitat d'àmbit general. Ciutadans demana a Roger Torrent i a la mesa del Parlament que es desconvoqui el ple d'investidura de dilluns. Carlos Carrizosa dona per fet que no hi haurà cap resolució del Tribunal Suprem que digui si permet o no que Jordi Sánchez assisteixi a la presó, Alba.
Passem de celebrar a reivindicar i de reivindicar doncs, a aturar-nos o fer aquesta reflexió molt, molt massiva amb molt molts àmbits. Per tant,
déu-n'hi-do, avui estem una mica espessos. Aquesta no és la crònica de la que us estàvem parlant, ara sí.
Un escrito al president del Parlament i a la mesa solicitando la desconvocatoria del pleno para el próximo lunes. Esto lo podemos hacer en virtud del artículo 71.4 del reglamento, al ser el grupo mayoritario de la Cámara y representar más de una quinta parte de los diputados, tenemos derecho a pedir esta desconvocatoria del pleno, lo cual conllevará que se tenga que convocar una mesa y una junta de portavoces para decidir sobre nuestra petición.
El portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha informat que el grup majoritari ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa de la cambra que es desconvoqui el ple d'investidura de dilluns. En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament ahir al migdia, Carrizosa ha donat per fet que no hi haurà cap resolució del Suprem que digui si permet o no que Jordi Sánchez assisteixi a la sessió plenària.
I ara sí, la directora general d'Igualtat creu que aquest 8 de març és una fita històrica i convida a la reflexió col·lectiva. Mireia Mata secunda l'aturada i considera que els polítics no poden obviar la bretxa salarial de gènere perquè mirar cap a una altra banda és una irresponsabilitat, va dir.
Passem de celebrar a reivindicar i de reivindicar doncs, a aturar-nos o fer aquesta reflexió molt, molt massiva en molts àmbits. Per tant, jo crec que sí que serà una fita històrica. Crec que és molt bo doncs, que tant sindicats com moviments associatius com persones a títol individual, ens aturem un moment, reflexionem i no només reflexionem sobre per què fem vaga avui, sinó quines són aquestes desigualtats.
La directora general d'Igualtat ha explicat en declaracions a la CN que ha decidit secundar l'aturada i fer vaga de 2 hores, tal com van demanar els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i la UGT. Segons Mata, més enllà de l'impacte quantificable que tingui l'aturada, ja és històric que faci més d'un mes que el tema hagi entrat en l'agenda política i social. D'altra banda, preguntada pel posicionament del govern espanyol en relació a la mobilització feminista, ha opinat que els motius d'aturada no es poden obviar des de cap responsabilitat política, perquè mirar cap a un altre costat és una irresponsabilitat.
Doncs gràcies, Alba Lejide. I aquí conclou, aquí s'acaba el temps que dediquem a la informació en aquest supermatí, a la informació, diguem-ne, pura i dura, i vaja, entrem en el capítol cultural del programa.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Us he d'explicar que li acabem de fer un atracament a l'Ignasi Arbat, el nostre home cinèfil del dia. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ahir no el vam tenir, perquè ahir vam fer una versió de butxaca del supermatí amb motiu de l'aturada, de la vaga convocada pel 8 de març, i deia que li he fet un atracament a l'Ignasi perquè li acabo d'escriure un WhatsApp fa un minut i mig dient-li, escolta, et va bé que ho recuperem avui? I m'ha dit sí, però cert, em deia sí, però espera't que engegui l'ordinador i no sé què.
Sí, home, més o menys per tenir allò, el guió davant, que sempre m'agrada tenir-ho una mica preparat i allò, no improvisar sobre la marxa, no?
Molt bé, avui no et preguntaré de què parlareu al Ningú no és perfecte, perquè ja el vam emetre ahir a la nit i per tant ja...
Correcte.
Ja està fet, però escolta, parlem una mica d'algunes de les estrenes de cine d'aquest cap de setmana, així de manera resumida.
Va, doncs vinga, anem a explicar una mica la gent què es pot trobar aquest cap de setmana. I ara comença, pensa que és l'època de relaxació, és a dir, ja no estem en dinàmica d'estrenar pel·lícules oscaritzables i drames, sinó que ja comencem a canviar, no? Uh-huh. I aquesta setmana ja ens arriba una proposta de terror, que és Winchester, la casa que construyeron los espíritus.
Carai.
Sí. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals i l'ha dirigit als germans Spierig, que són una parella de germans directors que fan pel·lícules de cinema fantàstic.
Sí.
Per exemple, van fer una que es deia Daybreakers, que estava protagonitzada per Ethan Hawke sobre vampirs, que no estava malament.
Sí.
I a mi m'agrada molt l'última que van fer, que es deia Predestination. que era una... Bueno, de fet, aquesta només es va poder veure en determinades festivals i només en mercat domèstic, així, de DVD Blu-ray, però era una pel·lícula que estava molt bé sobre viatges en el temps i transformacions i tal, també amb Ethan Hawke. I ara em fer aquesta pel·lícula, que si tu te'n vas a San José, que està allà una mica més a baix de San Francisco, pots visitar aquesta casa. És a dir, és un...
Sí,
és un parc temàtic d'aquesta casa d'una tal Sarah Winchester, que aquesta dona, si fixes en el cognom Winchester, suposo et vindrà a la ment una pel·lícula de John Wayne, no?
Bueno, em ve a la ment una escopeta, perquè és un arma, això del Winchester.
Correcte, hi ha un western que fet es diu Winchester 73, protagonitzat per John Wayne a la seva època. Doncs aquesta senyora era la filla del que va inventar el rifle tan famós de l'època del Winchester. Aleshores, estava forrada, tenia una pasta que no se l'acabava, i després d'una tragèdia, és a dir, va perdre el seu marit i el seu fill, es va quedar sola, va començar a parlar amb mèdiums i va acabar construint una casa a Califòrnia, però una casa absolutament boja. És a dir, tenia obrers allà contínuament treballant en aquella casa. Uh-huh. Cada dia obrien noves ales, feien noves habitacions, i a més, d'una manera sense cap mena de sentit. És a dir, feien passadissos que no portaven al lloc, armaris que s'amagaven parets, xemeneies tapiades, és a dir, que no servien absolutament per res. I havia el número 13 com a element que s'anava repetint contínuament en aquella casa. En tot cas, ella creia, o no sé si podríem dir que es va demostrar, que els morts víctima de l'arma Winchester que havia fabricat el seu pare es manifestaven en aquesta casa en forma d'esperits que buscaven venjança.
Carai.
I això és una mica el que ens explica aquesta pel·lícula, que tenim a la gran Helen Mirren de protagonista.
Ja, a mi ja m'ha agafat bo i tot, només de pensar-hi.
Sí, a més, la pel·lícula no només és de terror, que també, però que li busca un missatge en contra de les armes, no? Una mica, també li vol donar un sentit una mica polític a aquesta història.
Molt bé, recordem el títol, doncs, Winchester, directament?
Sí, Winchester, i el subtítol de La casa que construyeron los espíritus.
Molt bé, què més tenim, doncs?
Mira, una altra, La muerte de Stalin, que això és una sàtira política. És una sàtira, això és com una mena de Polònia, però a l'època de... Sí, no, és així. Si veieu el tràiler veureu que molta seriositat tampoc té el tema, no? Està basada en la mort de Stalin, els dies posteriors de la mort del dictador Stalin, no? Definit per molts historiadors com una barreja d'intel·lectual i assassí al mateix temps.
Sí.
I el director és l'Armando Iannucci, que aquest senyor va fer una pel·lícula, també una sàtira política moderna i actual, que es deia In the Loop, que va protagonitzar el James Gandolfini. Això a finals, crec, el 2009, una cosa així s'havia estrenat. Està molt bé aquesta pel·li, vull dir que jo la recomano, és una mica un retrat de la política actual. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, són les lluites de poder que es generen després de la mort del dictador, manipulacions, traïcions, tot des d'una òptica, una òptica així de sàtira política, estil Polònia, per entendre'ns. I d'actors tenim l'Steve Buscemi, que fa de Nikita Khrushchev, que va ser realment el successor de Stalin a l'època, l'Olga Kurilenko, el Jason Isaacs i el Rupert Friend. Són els principals protagonistes d'aquesta història.
Molt bé. Recordem-ne també el títol.
La muerte de Stalin.
La muerte de Stalin. Doncs, escolta, tenim alguna pel·li més per recomanar?
Bé, ràpidament, jo aquesta potser no la recomanaria, però és aquesta proposta infantil familiar d'aquest cap de setmana, que ja diem d'entrada que les crítiques no han estat massa bones. És una producció d'imatge real de Walt Disney, basat en un llibre de fantasia que es diu tal qual, Un pli en el tiempo, que és el nom al qual s'estrena també la pel·lícula, que va escriure la Madeleine Langley, i està interpretada per Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, Zach Galifianakis i Michael Peña, en papers així més secundaris, perquè els protagonistes són uns nens que van a la recerca del seu pare, que ha desaparegut, és un científic, està fent un experiment total, que això els portarà una aventura de viatjar a través de l'espai, el temps, l'imaginació i lluitar contra el mal per poder recuperar i esbrinar una
altra. Ja has dit que no la recomanava, bé?
No ha tingut massa bona crítica veient el tràiler, la veritat, tampoc
doncs
fa massa...
Doncs li posem un mec, va.
directament, sí. I ara, si no sabeu on aparcar la mainada aquesta setmana, doncs seria una opció, eh?
Si no sabeu aparcar la mainada, apa, vinga. Oi, per cert, vaig a veure tres anuncis en les afueres.
Ah, molt bé, no?
Hosti, com em va agradar a tu, mare de Déu.
Sí,
home,
està molt bé, està molt bé.
Bona, molt bona. A veure, de les nominades a l'Òscar, crec que només he vist Dunkerque.
Mm.
Però és que aquesta pel·li és d'Òscar, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí, es van dur els d'interpretació, potser es mereixia algun més.
Sí, sí.
Però...
Bueno, els d'interpretació ja també estan més que merescudíssims, eh? Però...
No, no, tots dos, sí, sí. Realment, tant la Frances com ell, el Sam Rockwell, estan sensacionals, ja.
Sí, 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 boníssima. Ignasi, que vagi molt bé. Gràcies.
Vinga.
Escolta, gràcies i disculpa l'atracament que t'hem fet, eh?
No passa res, quan vulguis.
Ens ha caigut una entrevista i hem dit, ep, hem entrat aquí en pànic. Estava en David Parreño corrent amb les mans al cap. Oh, i ara què fem?
Ja, doncs ja està. Quan no sapigueu què fem, truqueu a mi.
Molt bé, apa, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia. Són 9:15. I amb aquesta música marquem l'inici de l'agenda cultural de les activitats que podeu fer aquest cap de setmana, començant per Torroella de Montgrí, on dins el programa Temps de Dona avui ens proposen una activitat per conscienciar els joves i, a més, també un taller de salut, Pau Ponseti.
A 6:15 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà l'activitat Tasca Acció per la Igualtat de Gènere, una activitat adreçada als joves, on s'explicaran els problemes més comuns entre els joves i es donaran les claus per conscienciar sobre la igualtat de gènere. També a la tarda, a 8:15, a la casa de Pastors, la terapeuta holística Imma Gill impartirà el taller de salut Festa un present, dona't un respir, on donarà eines saludables pel teu dia a dia.
I Santa Cristina d'Aro també allarga els actes del Dia Internacional de les Dones amb l'espectacle El mal que no té nom i, a més, una exposició.
A partir de 6:45 de la tarda, a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro hi haurà la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a càrrec de l'Associació de Dones Armacenda. Tot seguit hi haurà l'espectacle El mal que no té nom amb l'actriu Georgia Bonell, la ballarina Julie Drenó i el músic Jordi Dabú. Finalment, la jornada acabarà amb l'entrega de premis del tercer concurs de microrelats de dones del Punt d'Igualtat i tot seguit hi haurà la inauguració de l'exposició La presentació dels cossos de les dones, un cos al servei de la mirada i el plaer masculí.
I més activitats el dissabte 10 de març. En Guillem Roma amb la Camping Band tocaran a 8:00 a l'Espai Ridaura, on hi presentaran el seu nou treball, Connexions.
Un concert especial, una banda de presentar per primer cop el seu nou disc Connexions al Baix Empordà. Guillem Roma estarà acompanyat de la seva germana Marta Roma al violoncel i les veus, i també Guillem Plana a les guitarres i Coloma Bertran al violí. Un concert on la música ens farà connectar amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món, tot a través de les noves cançons que formen part del disc de Guillem Roma.
Gràcies, Marc Clapés. El mateix dissabte a la Biblioteca Pere Caner de Calonge hi haurà una nova edició de l'activitat Llegir al Teatre, que pretén acostar grans obres de teatre a tots els públics, Sílvia.
A 11:45 del matí, l'obra de teatre Sol Solet, d'Àngel Guimerà, serà la protagonista d'aquesta edició de Llegir al Teatre. El títol d'aquest drama fa referència a la dolorosa soledat que ha emmotllat la personalitat de John, el qual es veurà immergit en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les contradiccions irresolubles de l'ànima humana.
I més activitats que podeu fer aquest cap de setmana. Finalment, a Palamós, al Teatre La Gorga, hi tindrà lloc la 5ª edició del concert de benvinguda a la primavera amb Fusions Grup Vocal.
Fusions Grup Vocal és un conjunt vocal que interpreta temes pop amb harmonies fresques creades o treballades per directors de manera simpàtica i divertida, que farà participar vivament al públic i sobretot farà passar una bona estona amb la música. Aquest espectacle proposa el concert de 3 cors de diferents estils amb música variada, tot per donar la benvinguda a la primavera i deixar enrere la fred de l'hivern.
I encara més d'aquest cap de setmana, el diumenge a Fontanilles hi haurà una nova edició de la Fira de l'Oli.
Durant tot el diumenge hi haurà la segona edició de la Fira de l'Oli de Fontanilles, on hi podreu trobar moltes activitats al centre del poble: animació per la mainada, jornada castellera a Castellum, amb els marrecs de sal i més activitats per descobrir. Una fira on hi trobareu totes les varietats d'oli que es poden trobar a l'Empordà i també podreu provar i comprar-ne. A més, hi haurà un dinar popular amb aquells que ho desitgin.
Viatgem al sud, a Santa Cristina d'Aro. L'oficina de turisme al Carrilet organitza una sortida al Puig de les Teules per conèixer la gran riquesa natural i patrimonial del municipi.
A Santa Cristina d'Aro organitzen tot un seguit de sortides guiades que permeten conèixer la gran riquesa natural i patrimonial del municipi. Aquestes visites de temàtica variada, des de senderisme, bicicleta, arqueologia, cultura, entre d'altres, són gratuïtes i obertes a tothom. La sortida de diumenge es posarà fins al Puig de les Teules, on s'anirà acompanyat amb un guia expert en una excursió.
Ep, que ens equivoquem de canal del micròfon. I finalment, a la Bisbal d'Empordà, al Teatre Mundial, a les 12 del migdia, tindrà lloc l'espectacle familiar Universari.
Un espectacle al peu de la lletra on les lletres i vocals es transformen en elements arquitectònics per construir edificis de paraules i sorprenents paisatges plens d'objectes inesperats construïts a base d'humor i d'imaginació. El Marcel, que sempre està als núvols, només toca de peus a terra per fer un salt, anar a la lluna i des d'allà veure la realitat i transformar-la en espectacle a través de la mirada del pallasso.
I com també fem, com també ens agrada fer en aquest repàs a les activitats del cap de setmana, fem un salt cap als amics d'Extra FM a Costa Brava amb els que repassem les activitats, les principals activitats que podeu fer, en aquest cas a Sant Feliu de Guíxols. David González.
Bon dia. A Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte, caminada per la igualtat. Sortida i projecció d'audiovisuals a les 9 del matí a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Esmorzar a Castell d'Aro, a l'estació del Carrilet, i arribada al Tinglado del port de Sant Feliu de Guíxols. També itinerari de descoberta del port en clau de gènere, de les 12 a la 1 del migdia. Punt de sortida al Tinglado del port. Places limitades. Organitza el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I a la tarda, inauguració de l'exposició Face to Face d'Olga Massaguer, a les 7 de la tarda a la Casa Irla. Diumenge 11 de març a Sant Feliu de Guíxols, segon Bicicanta de les comarques gironines. Concert de cloenda a un quart d'una a l'Escola de Música, amb una durada de 45 minuts, entrada gratuïta. I audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà, al migdia, al Passeig dels Guíxols.
I encara un últim apunt de l'agenda d'aquest cap de setmana, anant a Platja d'Aro, David.
A Platja d'Aro, aquest diumenge 11 de març, Funky Hip Hop. El Consell Esportiu del Baix Empordà, conjuntament amb el Consell Comarcal i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, organitzen una jornada de Funky Hip Hop enmarcada en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. De les 9 del matí a les 2 del migdia al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. I els alumnes, exalumnes, mestres i tots aquells que hagin tingut vinculació amb l'antiga escola de Castell d'Aro esteu convidats a l'acte de comiat. Cal reservar el tiquet per l'esmorzar popular al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Castell d'Aro.
Gràcies, David González. Aquí acaba aquest repàs a l'agenda, que podeu trobar allò, el rato que en Pau.set i tingui de publicar-ho, doncs ho podreu trobar al web. I si no, us haureu de tornar a escoltar, us haureu de tornar a escoltar aquest programa, perquè aquestes coses van com van. D'aquí a 8 minuts seran les 9 del matí del dia 9 de març del 2018. De març del 2018, el mateix dia en què es posava a la venda la primera Barbie de la història, Marc.
La famosa Nina, fabricada per l'empresa Mattel, va ser llançada un 9 de març de 1959, tot i que el nostre país no va arribar fins uns dies més tard. La creació de la Barbie s'atribueix a Ruth Handler, que explica que es va inspirar en una nina alemanya que es deia Bild Lili i que ni de bon tros era una nina per nens, més aviat per nens ja una mica més crescudets, ja que era una nina sexual. La Barbie és la imatge principal de la marca Mattel i a dins hi trobem altres membres de la seva família, així com accessoris varis. Al llarg de la història hi ha hagut molta polèmica, ja sigui perquè les nenes creien que la Barbie podria ser un model a seguir i els hi semblava que l'havien d'imitar. Una de les crítiques més comunes és que promou una idea poc realista del control corporal d'una noia jove. El xicot de la Barbie és en Ken i va fer la seva primera aparició l'any 1961.
I avui, 9 de març, també... Ja ho farem bé, dic, i avui, que també és 9 de març... One Sweet Day, que és aquesta cançó que esteu escoltant de fons i que cantaven la Mariah Carey i Boyz II Men, rebia un premi especial de la revista Billboard.
La cançó va rebre el premi després d'haver-se estat 16 setmanes consecutives de lideratge a la llista de senzill Hot 100, sent la peça que més setmanes havia estat el número 1. El rècord es va aguantar fins l'any passat, quan el Despacito de Luis Fonsi va empatar-lo. El tema formava part del disc Daydream.
Això devia ser l'any 96 o 97, fins i tot. Que boniques que eren aquestes boniques balades que arribaven. També el dia 9 de març moria assassinat el raper Notorious B.I.G.
Va ser un dels rapers més grans de tots els temps. Nascut a Brooklyn, de jove va començar a traficar amb drogues i després d'abandonar la seva vida criminal va decidir fer-se raper. Va llançar el seu debut Ready to Die el 1994 i va esdevenir la figura central del rap a la costa est, que tant rivalitzava amb l'oest, que estava liderada per Tupac. El 9 de març de 1997 va assistir a la Soul Train Music Awards de Los Angeles i quan la festa es va acabar, doncs es va retirar amb un grup d'amics. A 3:15 de la matinada i el cotxe del raper es va parar un semàfor. Mentre esperava que es posés verd, un Chevrolet negre va parar al costat i el conductor va treure una arma i va disparar contra el cotxe del raper, que va rebre l'impacte de 4 bales. Va ser traslladat a l'hospital i 15 minuts després moriria amb tan sols 24 anys. Encara no se sap qui va assassinar-lo i, de fet, l'FBI va tancar el cas el 2005, concloent que no hi havia prou evidències per processar cap sospitós. La família del raper creia llavors que podia haver estat la mateixa policia qui l'havia assassinat.
Deia Marc, en Notorious B.I.G. rivalitzàvem en Tupac, que era, diguem-ne, també el raper estrella, però en aquest costat, en aquest cas de la costa oest. No diríeu pas mai, també, de què va morir en Tupac, eh? 5 minuts i les 9 del matí, ens queden encara alguna història més per explicar-vos, perquè un dia 9 de març els U2 editaven el seu gran disc de Joshua Tree.
Va ser el 1987 quan els irlandesos van publicar un dels discs més mítics, que va vendre més de 15 milions de còpies arreu del món. Així mateix també es van endur el Premi Grammy, el millor disc de l'any, i una permanència al número 1 de les llistes mundials de fins a 9 setmanes. En el treball trobaves temes que anaven... En el disc trobaves temes que anaven des del blues, passant pel country o el rock. En els temes del disc figuraven Where the Streets Have No Name, I'm Still Having Fun, What I'm Looking For, o With or Without You. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
Doncs res, With or Without You, amb els U2, que ens serveix gairebé per tancar el programa d'avui. Programa accidentat, aquest d'avui. Hem sabut fa una estona que el president nord-americà Donald Trump ha acceptat una invitació del líder nord-coreà Kim Jong-un per reunir-se en un lloc encara per determinar durant el mes de maig, Dani.
Sí, Kim Jong-un va proposar una reunió al president dels Estats Units i s'ha ofert a aturar el seu programa nuclear de missils i a abordar la seva desnuclearització per iniciar una negociació. L'anunci l'ha fet Corea del Sud, que ha entregat a Trump una carta que va donar-li Kim Jong-un durant una reunió a principis de la setmana passada a Pyongyang. A la carta, Kim convidava a Trump a reunir-se amb ell a Corea del Nord. Trump ha acceptat la reunió proposada pel líder nord-coreà i li ha dit que la trobada serà el mes de maig, però falta, com deies, concretar on es farà.
Doncs, aviam... O sigui, a mi m'estava venint una idea per solucionar allò, dos pájaros del tiro. Però vaja, Dani, gràcies, que vagi bé i bon cap de setmana.
Vinga, adéu.
Adéu. Adéu, Andreu. Va, estem acabant. Fem un repàs a les notícies que us hem explicat amb en Toni i amb la Sílvia.
El Baix Empordà també es mobilitza per la vaga feminista. Aquest dijous a la tarda hi ha hagut manifestacions a la Bisbal i Palamós. S'afegien els actes i manifestos que s'han viscut al llarg del dia en altres municipis de la comarca.
El llop atropellat a Mont-ras era adult i presentava politraumatismes a tot el cos, segons la necròpsia realitzada per tècnics de la Generalitat. L'origen exacte de l'animal es podrà determinar un cop facin l'anàlisi de mostres de pèl i múscul.
Torroella de Montgrí, l'Estartit i les Illes Medes són la segona millor destinació sostenible del món en categoria de terra. El guardó l'han recollit a la gala dels premis que atorga Green Destination. L'any passat ja va situar el municipi entre les 100 millors.
La dona indiana serà la temàtica de la 15a edició de la Fira d'Indians de Begur durant el setembre de 2018, segons ha avançat a les xarxes socials. La decisió s'ha pres perquè no s'havia parlat mai de la dona indiana de forma temàtica.
Doncs això és el que us hem explicat al llarg d'aquest supermatí, que podeu triar ampliat al nostre web. I abans d'acabar, fem un apunt pel temps, Martí.
Avui ens espera un dia pràcticament del tot assolellat. No serà fins al vespre, que es començarà a tapar una mica. Vent del sud, que bufa amb intensitat, i temperatures entre els 4 i els 21 graus. El cap de setmana serà força tranquil i molt assolellat. Només esperem nuvolositat intensa a la tarda i nit de dissabte, ja que ens creua un nou front, del que no n'esperem precipitacions aquí a l'Empordà.
Doncs res, hi tornarem dilluns a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.